Radio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Radio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Penedès Gama Extra.
A la secció sense ànim de lucre sempre portem entitats socials i solidàries que fan un servei a la societat. Avui volem parlar de la Fundació Futura Penedès i els seus projectes i per fer-ho ens acompanya la presidenta de la Fundació, que és la Coquetulla. Benvinguda.
Hola, benvinguda. Gràcies.
Bé, si et preguntessin quina és la vostra carta de presentació, què diries?
Bé, nosaltres com a Fundació Privada Futura Penedès vam començar l'any 2006 i era una fundació que estava més encarada cap al món local, en el sentit de formar càrrecs electes, alcaldes i funcionaris de les administracions locals. A l'any 2012, més o menys, doncs, la presidenta en aquell moment em va passar a mi la responsabilitat. I des d'aquell moment, doncs, Futura Penedès ha estat una entitat que està molt arrelada al territori. Nosaltres volem promocionar molt el que és el territori de la DO Penedès i, a més, doncs, ens vinculem com una entitat amb temes socials. Mm. En temes socials no tan sols doncs, per la canalla, sinó també doncs, socials per entitats socials doncs, d'aquí de la comarca i principalment també doncs, per la gent gran. També nosaltres doncs, ens reivindiquem com a cultura, com una entitat cultural, per poder doncs, defensar doncs, el català que avui en dia està doncs, tan malmès i que sembla que vagi en detriment d'altres llengües.
Amb aquest arrelament que comentaves al territori també es va fer aquest canvi de nom, no? Va començar com a Futura Local i ha passat a ser Futura Penedès.
Sí, la idea va ser d'un dels membres del patronat, l'Eloi Miralles, que va dir, bueno, si ens anem vinculant més cap al Penedès Futura Local, doncs no sembla tant que sigui doncs, d'aquí del nostre territori. I la veritat és que se li va ocórrer aquest nom i crec que va molt bé amb la filosofia i amb els valors que té la nostra entitat.
I és el que deies, no? Una entitat social en la que treballen també molts voluntaris, no? Per poder fer possible tota l'activitat que feu.
Nosaltres no tenim cap persona que estigui amb nòmina, tot ho fem amb voluntaris. Certament costa molt el tema del voluntariat, perquè hi ha moltes entitats aquí al Penedès i també a Vilafranca, i doncs, clar, totes elles necessiten molts voluntaris. Nosaltres ho fem principalment amb els patrons i amb els voluntaris que tenim. De cara a l'estiu, doncs, fem una miqueta més lleugeret, no? Però, si no, l'hivern, amb els patrons i voluntaris ens trobem cada divendres a la seu social de l'entitat, que està a l'Agrícol, i allà, doncs, anem parlant de tots els projectes. Tot el que podem fer de més a més, anem fent. I el que no, doncs, bueno, hi ha projectes que queden sobre la taula doncs, perquè ens falta voluntariat. És veritat que hi ha l'Ajuntament de Vilafranca, l'oficina del voluntariat, que fa crides, i també doncs, ens hem apuntat a les crides que fa la Fundació PINAE. Mm. Però, bueno, falten. I doncs, no està de més poder fer una crida a que totes aquelles persones que volguessin ser voluntàries de la Fundació, que mirin primer de tot la nostra web perquè vegin què és el que fem i si es volen doncs, apuntar al nostre projecte, per nosaltres encantats.
Doncs fem aquesta crida i per aquells que encara no coneguin tampoc Futura Penedès i potser vulguin ser voluntaris, explica una mica els projectes que feu, no? Que un dels projectes és la càpsula del temps 2020-2024 que es va iniciar en plena pandèmia, no? Una mica recordar què és aquest projecte.
Aquest projecte va néixer com a conseqüència de que durant la pandèmia...
Perdona, he dit 2024 és 2040,
sí.
No?
Bueno, ara t'ho
explico. Ara ho rectifiquem.
No passa res. Doncs aquest projecte va néixer com a conseqüència, doncs, tal com estaves dient, de la pandèmia, i que ens vam donar compte de que la canalla no podrien fer la seva festa major de la festa major dels petits. Mm. Nosaltres no entràvem dintre de la festa major dels grans, sinó de la festa major dels petits. I llavors doncs, vam pensar doncs, de fer un dossier en el qual en aquest dossier van apuntar doncs, els anys que tenien, quina mida feien, doncs, quin eren els seus, el que més els aficions. Hi agradava, les seves aficions, quin eren els seus millors amics, quin eren el millor, els seus millors balls. Havien de fer una carta a Sant Fèlix, una carta als administradors i una carta als administradors de l'any 2040.
I quins anys, quants anys tenien aquests nens?
Aquests nens tenien entre 6 i 12 anys. I gràcies a la col·laboració dels administradors de l'any 2020, que van ser 2020 i 2021, perquè la pandèmia va durar 2 anys, doncs gràcies a la seva col·laboració i també al Departament de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca, vam repartir uns 254 dossiers. Llavors, aquests dossiers, nosaltres els volíem posar en una càpsula del temps i que aquesta càpsula es tingués tancada almenys 20 anys. Més no, perquè... Bueno, llavors vam idear, aviam com podria ser el disseny d'aquesta càpsula i, clar, nosaltres aquí a la Terra doncs, tenim els castellers. I què més emblemàtic que una piràmide que, entre tots junts, doncs, s'aixeca doncs, als nostres castells, no? Llavors vam pensar que seria una bona idea doncs, de poder fer doncs, aquest, bueno, aquesta manera de poder los emmagatzemar amb aquesta càpsula. Van patrocinar la Caixa, va patrocinar Rotary Club, que cada any ens va patrocinant, va patrocinar la FECA i també la Serralleria Carbó. I Carpen, la Serralleria Carpen. Bueno, la Fusteria Carpen, perdó. I llavors, bueno, doncs vam posar dintre de la càpsula tots aquests dossiers, juntament amb una carta de tots els valls, amb una carta dels administradors, amb una carta del Batlle de Vilafranca, amb totes unes imatges que ens vau recollir vosaltres des de Televisió de Vilafranca i ens ho vau posar també dintre de la càpsula i la vam segellar. Llavors, des d'aquí fins a l'any 40, com deies tu, doncs cada any fem una celebració. Aquest any fem 5 anys i, bueno, per la Festa Major sempre fem la celebració, però a l'octubre ens agradaria fer una celebració d'aquests 5 anys. Hem invitat el president del Parlament, que en principi sembla que ens ha dit que sí, però s'ha d'acabar de confirmar, i aquest any, doncs, el que farem serà el dissabte 23, perquè sempre ho fem abans dels actes de la Festa Major per no molestar la dinàmica de la Festa Major i de tot el que fan els administradors, eh? Però tot i així ens ho fem amb col·laboració dels administradors. Llavors, el dia 23, a les 7 de la tarda, havíem dit principi davant de la plaça de l'Ajuntament, però, bueno, ara ho hem canviat i ho fem davant de Santa Maria, que farem un recorregut amb una batucada que és els tocats de Gelida, passarem per la plaça de la Vila, tornarem a la plaça de Santa Maria, baixarem al carrer Ferran fins a arribar a baix a la càpsula. Allà a la càpsula farem una foto amb tots els participants i, a més, és una idea que se'ns va ocórrer quan vam fer el Camino de Santiago, que per guanyar la Compostelana tens que anar església per església a fitxar. Sí. Doncs nosaltres cada any vam fer una càpsula del temps i cada pàgina doncs, té els anys que durarà aquesta activitat. Llavors venen cada any i els hi...
I fan el segell, no?
I els hi segellem, sí. I hi ha canalla que ve cada any a que se li segelli, no? I llavors, doncs, dintre de 20 anys, quan puguem obrir la càpsula, llavors doncs, també... El que farem serà que aquelles persones que tenen el passaport totalment complimentat o la major part de les fulles complimentades que estiguin en un lloc més privilegiat per poder-ho veure.
Molt bé, llavors tots aquests nens i nenes que van participar estan convidats
tots aquest
dissabte.
Tots aquests nens i nenes estan convidats. A més, el que passa també, clar, la canalla cada cop es fa més gran. Clar. Ja no. Per tant, convidem a tota la canalla de Vilafranca i del Penedès que puguin vindre. Al final els hi donarem, doncs, res, una coca i xocolata.
Una mica de berenar, no?
Una miqueta de berenar amb sucs o aigua, el que vulguin, i farem la festa.
Molt bé. I ja ens donareu més detalls de cara a l'octubre per celebrar aquests 5 anys.
Sí, per celebrar aquests 5 anys.
Ja estarem atents. I més projectes, no?, de Futura Penedès. Un altre dels projectes que ja fa 9 edicions, em sembla, és el concurs de relats eròtics. Arriba aquesta edició. En què consisteix?
El concurs de relats eròtics se'ns va ocórrer també per promocionar el Penedès, però nosaltres parlem sempre d'erotisme, no de pornografia. No. I és més, nosaltres fem unes bases en les quals en aquestes bases posem tot el vocabulari del món del vi. I, a més, posem els cellers del Penedès, posem, bueno, totes coses sempre per promocionar el que seria doncs, la DO Penedès, que engloba més que el que és el territori penedès. I els autors han d'escriure els seus relats, que en realitat són 5 pàgines, han d'escriure els seus relats utilitzant el vocabulari del món del vi, les varietats del Penedès, perquè també els hi posem les varietats del Penedès, i els cellers o les referències de vins que tinguin la DO Penedès. Per tant, doncs, sí que és cert que 5 pàgines sembla que sigui molt curt, però, clar, posar-hi tants elements per poder, doncs, després acabar de fer el relat, doncs també costa una miqueta, perquè a vegades ens han dit que costa. Tenim un jurat que una part és dintre del món literari i una altra és més part, més enòlegs, per saber, doncs, si parlen bé o no, doncs, a l'hora, doncs, de fer el seu paràgraf, que porti, doncs, aquest vocabulari, no? Per exemple, jo sempre dic el mateix perquè tampoc en sé massa d'escriptura, no? Però, en vez de dir un petó, doncs, aficionat, o, doncs, un petó avellotat, una abraçada astringent, clar, tot aquelles característiques que té el món del vi introduïdes dintre del món de l'erotisme. La veritat és que aquesta és la 9a edició. Han passat més o menys unes 1.400 o 1.500 persones amb els actes que estem fent des d'aquests 9 anys, I com a autors crec que n'hi han que han repetit, però n'hem tingut sobre uns 400 o així. Què és lo bo? Lo bo és que no és una cosa que quedi aquí el Penedès, perquè vam tindre una premiada que era de Mallorca.
Sí.
I va haver de baixar de Mallorca per poder recollir el premi. I arriba tot el territori. Nosaltres, a través, doncs, també del Departament de Cultura de la Generalitat, de l'Associació d'Escriptors i altres entitats que ens ajuden, els casals de català i etcètera, doncs hem arribat a molts llocs, sobretot al País Valencià, Mallorca, la Catalunya Nord, alguns de Saragossa i inclús també n'hem tingut d'Estats Units, una persona. Aquest any m'han dit que ha participat un enòleg de La Rioja,
que va
haver de buscar a un traductor perquè li traduís No, jo no hi havia res de tot això, perquè fins a finals de setembre no ens diuen quin és els premiats, no? Però és un acte bonic, és entranyable. Aquest any hem fet un pas endavant. Fins ara l'edició la feia sempre la mateixa Futura Penedès. No és el nostre món, no en sabíem, tenim molts llibres que els venem molt, molt econòmics perquè ens els volem treure, i aquest any hem fet, doncs, un pas endavant amb Andana. L'editorial Andana està molt consolidada, és la seva feina, i portarà aquests llibres, és a dir, portarà el Penedès a moltes llibreries de lo que és Catalunya, no? I, per tant, per nosaltres això és molt interessant. Evidentment, doncs, té un cost més elevat que quan ho fèiem nosaltres, però, clar, la gràcia d'aquesta activitat no és que nosaltres guanyem diners, perquè no en guanyem, més aviat els patrons n'hem d'anar posant, però la gràcia és, doncs, que el territori, doncs, de la DO Penedès pugui arribar a tot arreu. Nosaltres, quan fem les activitats, i ara la pròxima que farem és la de lliurament de prèmits d'aquest 9è concurs, que ho fem a les Caves Vilarnau, dijous anem a veure les caves per com ho organitzem, doncs, el que després ens diuen les persones que participen, diu, no sabíem que hi havia aquest celler, no sabíem, i a partir d'ara comprem aquest vi. Doncs, bueno, ja ho hem aconseguit.
Sí. Si a més a més,
doncs, podem vendre els llibres, que ho farà Andana, però si pot vendre els llibres, es poden promocionar, i la gent, no sé, del Pallars, li agrada comprar un vi del Penedès, doncs ja hem assolit el nostre objectiu.
Doncs sí.
I, per tant, nosaltres contents.
I quina participació tenim aquest any? No sé si sempre és més o menys la mateixa.
Bueno, hi va haver-hi un any que durant la pandèmia hi van haver-hi molts. L'any passat hi va haver-hi 69 i aquest any em sembla que en són 65 o 66. Vull dir, està molt bé.
Sí, clar, la tasca és difícil a l'hora de premiar, no?, amb tanta participació, i el nivell serà bo.
Bueno, els membres del jurat el que fan és una graella amb el que posen, doncs, coses del món del vi i després temes literaris. I llavors sobre això van puntuant.
A més, l'erotisme, sempre ho diem, l'erotisme i el món del vi casa a la perfecció,
sí,
no?
Sí. Home, si tu vols conquistar amb una persona, doncs què fas? Doncs un sopar i on hi hagi un bon vi.
Sí.
No faràs un bon sopar i posaràs, jo que sé, un Don Simón, amb tot el respecte és per Don Simón, sinó que posaràs un bon vi, doncs, perquè t'animarà i et portarà que tinguis una conversa més fluida i que et puguis mirar als ulls i, bueno, totes aquestes coses que passen quan un s'enamora o té una primera cita.
Clar. Sí, és curiós, no?, perquè sembla un tema que potser la gent els hi pugui fer una mica de cosa o de vergonya.
Vergonya, els hi fa molta vergonya.
Sí, els hi fa vergonya, però al final n'hi ha molta participació.
Hi ha molta participació, però estem parlant de tot Catalunya, de Balears, de València i de la Catalunya Nord i així,
tot així.
Del Penedès, doncs, que ens han escrit així relats, potser podríem dir que per edició 5-6 persones. Fa vergonya.
Plantar-se allà davant de la gent que et coneix, no?
Sí. Després, participar en els actes fa vergonya. Quan estem aquí a la carpa de Sant Jordi, quan els hi dius, escolta, vinga, va, compra un relat eròtic, que no són pornogràfics, són molt macos, eh? També els hi fa vergonya, és una cosa que fa vergonya. Bueno, doncs potser ens hem de treure aquesta vergonya, perquè l'erotisme forma part de la nostra vida.
Clar, per tant, també és una mica tasca vostra això de perdre aquesta por i aquesta vergonya i aquest tabú, no?
I aquest
al final,
tabú,
i normalitzar una mica més aquestes temàtiques.
No, i a més és el primer concurs que hi ha a nivell de Catalunya, no n'hi ha cap més. És el primer concurs que hi ha.
Sí, sí, sí.
Si no, doncs també no tindríem el Departament de Cultura que ens donés recolzament amb aquest tema.
A més, els premis són bons premis, eh? És que...
Bueno, tenim... El primer premi són 500 euros i després 12 botelles de vi, gentilesa de la D.O. Penedès, i 12 copes també de Riedel, del Segura. I el segon premi, doncs, és un sopar. Aquest any em sembla que es fa Sitges, també 6 botelles i 12 copes de Riedel. I el tercer premi és una estada de tastavins que fan a Barcelona, i també 3 botelles i 12 copes. Que ja només amb les copes Riedel, amb el que valen, ja és un bon regal.
I com està el procés ara mateix? Ja es van tancar, doncs, ja es van enviar totes...
Van començar, em sembla que a principis de març, fins al 30 de juny. Van arribar aquests 64, 65 relats, no ho sé ben bé, i durant tot l'estiu els membres del jurat es van parlant entre ells. Suposo que ens trobarem, doncs, a finals de setembre, perquè és quan ens ho donaran. I nosaltres volem fer el lliurament de premis el dia 17 d'octubre a les Caves Vilarnau, més que res a la segona setmana o tercera, perquè no coincideixi amb el cabatàs de Sant Sadurní. I a veure què és el que fa.
Molt bé, doncs estarem també atents aquí a finals mitjans d'octubre a veure com acaba això, però vosaltres satisfets, no?, d'aquestes noves edicions, com ha evolucionat l'esdeveniment.
La veritat és que molt. Ens agradaria, doncs, poder... Ara, aquest any que ve, farem la desena edició. Hem de parlar també amb D.O. Penedès, a veure què és el que ens diuen. Van ser principis patrocinadors, ara són col·laboradors, ens ajuden molt, i la veritat és que molt agraïts estem amb ells. I ara, a veure, aquesta desena edició, doncs, home, és una festa més per poder-ho celebrar, no? Allà, que és el que ens comenten, i bueno, acabar-ne de parlar.
Molt bé. I seguim amb més projectes, perquè també tenim un projecte que és Sons Penedès, no? Què anem de dir?
Sons Penedès és un projecte que va néixer principalment, doncs, per ajudar a la recaptació de fons a les entitats d'aquí del Penedès, no? Vam fer concerts, doncs, per la Marató de TV3, que en vam fer, doncs, 4 a l'hora, un a Subirats, l'altre a la Granada, aquí a Vilafranca, i l'altre... poder Sant Pau, ara ben bé no me n'en recordo, però en vam fer 4, i aquests van ser per la Marató de TV3. Al principi, de Sons Penedès, quasi tot anava destinat a la Marató de TV3. Però després vam dir, bueno, la Marató ja tothom fa tantes coses i aquí també hi ha entitats que ho necessiten, no? I llavors, juntament amb els Rotaris, perquè jo també sóc del Rotary Club, juntament amb els Rotaris, doncs vam fer concerts, doncs, per la Creu Roja, per poder-los ajudar a vestir l'ambulància que havien adquirit, i per altres entitats. I aquesta, l'última que hem fet, així més per ajudar a entitats, més que una entitat, ha sigut per ajudar a les germanes del monestir de la Mare de Déu del Carme, les germanes, doncs, de clausura, que tothom coneix com a germanes de clausura, no? Va ser un acte que es va fer el mes de març, amb moltíssima gent, era taquilla inversa, moltíssima gent, vam recaptar sobre uns 1.400 euros que els hi vam poder lliurar, doncs, al mateix moment, i crec que tothom va quedar molt content. Home, l'església de Sant Francesc té una acústica impressionant, i bueno, portem amb una noia que sempre portem ara, últimament portem a la mateixa, més que res perquè, clar, quan la promociones la gent la coneix, no? La Vitalia, que és una noia russa que canta òpera, però canta també jazz, canta de tot, no? I la veritat és que té molt bona predisposició. És veritat que també és molt russa, perquè una hora, una hora. Però, bueno, també està bé, perquè tampoc cal cansar i ens agrada molt, no? I ja fa 3 anys que vam participar amb la obra social de la Caixa, el mateix projecte de Sons Penedès, però per la gent gran. I vam començar amb les 4 residències que hi ha aquí a la comarca. Agrada moltíssim. Sons Penedès, per la sonorització o pel tema, doncs, més musicòleg de les residències, ajuda molt a estimular a les persones grans.
És una teràpia.
Sí, és una teràpia que tu veus com la gent, quan senten cançons conegudes, comencen a tatarejar-les, hi ha gent que les balla, que es mou... Clar, tot això els hi fa molt de bé. I ara vam començar el 2023, el 2024, ho fem principalment a l'octubre, que és quan sabem quan la Caixa ens han donat diners, i aquest any també ens han donat una miqueta a la Diputació. Molt poquet. Llavors, nosaltres vam demanar-ho a PINAE, PINAE no els va agradar el projecte i no ens ho van donar poder, i llavors doncs, ho volíem fer per tot el Penedès. Llavors, aquest any hem pensat, bueno, tornem a les 4 residències, que és els diners que tenim, els diners que ens han donat una miqueta més, doncs a partir del setembre parlarem amb els casals de la gent gran d'aquí de Vilafranca, per poder fer un acte en un lloc i que puguin venir. També farem taquilla inversa per poder ajudar amb algú, i amb alguna entitat, i mira. Perdona. No sé, és un acte molt maco. I és que els avis estan encantats, és que els veus amb aquella felicitat, amb aquella cara, que bueno, omple. Clar, per nosaltres i les voluntàries que anem a les 4 residències cada dia, sempre sentim les mateixes cançons, al final.
Sí, però veus la cara d'aquestes persones, no?
I, no sé, és per exemple, les germanes... bueno, ara perquè no hi ha germanes allà al Molín d'Urrovira, no? Però sempre ens ho demanaven fer-ho doncs, a prop del dia de 12 d'octubre, perquè així celebraven la seva festa del Pilar. Ara ens ho han demanat també doncs, els del Ricard Fortuny, perquè fan una celebració. Diu, oh, si poguéssiu vindre, així ens ja ho aprofitaríem. Doncs pues, clar que sí. Nosaltres el que volem és que la gent s'ho passi bé, els avis disfrutin, i escolta, tothom... doncs puguem fer un acte que, bueno, amb lo petitonets que som nosaltres...
Déu-n'hi-do.
Poder fer aquestes cosetes està molt bé.
Doncs sí, la veritat que sí, però amb el que deies, no?, amb lo petitonets que sou i un munt d'activitat, i ja ho deies, no?, si tinguéssim més voluntaris encara faríem més.
Si tinguéssim més voluntaris encara faríem molt més, perquè tenim moltes idees per poder fer i, bueno, queden a vegades al calaix perquè no les podem fer totes.
Clar. Bueno, quedaran guardades per quan tinguem més voluntaris, no?
Jo poso activitats pendents.
Exacte.
Una llista. Dic mai que això no s'arribi a fer.
No, està bé guardar-les. Molt bé, perfecte. Està Coqueto ja per acompanyar-nos avui, parlar-nos una mica més de la Fundació Futura Penedès i molta sort amb tots els actes.
Moltes gràcies a vosaltres per deixar-nos conèixer. I que ja sap que la gent participi, sobretot la canalla, el dia 23.
Això esperem. Gràcies.
Moltes gràcies. Keep all your secrets. I'll sweep it out.
next level, just like a spaceship. Bon dia, són 11:15.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Un llibre amb 6 obres sonores i una petita caixa de música, regal del programa de la Festa Major d'enguany. A 10:15 del matí ha començat la capta de la Festa Major de Vilafranca, que recorrerà la vila venent programes que serviran per finançar la més típica. El regal d'enguany, elaborat per l'equip de dissenyadors de la festa, la dissenyadora, consisteix en un llibre amb 6 obres sonores que han titulat Paisatges sonors de la Festa Major i que no només es poden llegir, sinó escoltar a través de diversos codis QR, dins dels quals també hi ha diverses sorpreses. A més, el regal incorpora també una petita caixa de música de color verd i tot va dins d'una tote bag amb paraules que també evoquen els sons de la Festa Major. Durant el matí, la capta recorrerà els carrers de Vilafranca i a la tarda es repartirà per diferents barris de la vila. Torna al dispositiu de punts liles per prevenir i atendre possibles agressions sexistes o LGTBI-fòbiques durant la Festa Major de Vilafranca. L'Ajuntament ha activat novament el dispositiu de punts liles aquesta Festa Major per informar, sensibilitzar, prevenir i atendre actituds masclistes i comportaments sexistes i LGTBI-fòbics. Els punts estaran situats aquest dissabte a la penjada d'Estelades, d'11 de la nit a 6 del matí, i després, entre el 28 d'agost i el 2 de setembre, situats en diferents espais, principalment a la Rambla Nostra Senyora, la plaça Jaume I i la zona esportiva. També hi haurà agents preventius, itinerants, formats i professionals especialistes per atendre alguna víctima en el cas d'activació del protocol. El Pla d'Informació i Vigilància recull més de 350 actuacions a l'Alt Penedès, amb els abocaments de residus al medi natural com a principal problema. El pla, que posa en marxa la Diputació de Barcelona cada estiu, té com a objectiu reduir el nombre de focs forestals, agrícoles o periurbans i minimitzar-ne els efectes mitjançant la vigilància i accions de dissuasió al medi natural. Des del passat 18 de juny, quan es va posar en marxa el pla, els professionals desplegats a l'Alt Penedès han fet més de 350 actuacions. Destaquen nombre d'actuacions la detecció d'abocaments, molts dels quals presenten risc d'incendi forestal. Se n'han detectat 124. La revisió de punts d'aigua suma 120 actuacions i la revisió de línies elèctriques, 84. Els informadors també han completat 5 accions de dissuasió i 22 de protecció de l'entorn. Dimarts que ve, a les 7 de la tarda, l'Espai Cultural Fòrum Verger Balaguer acollirà la inauguració de l'exposició En peus de fang, de Maria José Torres González, l'artista penedesenca seleccionada pel jurat del Filart 2024. Torres es defineix com a artesana, terrissera i hereva d'un ofici que ella qualifica de complex i preciós. Formada a l'Escola Arsenal i amb una diplomatura en ceràmica a l'Escola Llotja de Barcelona, des del 2008 es dedica exclusivament a la ceràmica, compaginant el treball d'estudi amb la transmissió de coneixements a través de formacions per adults. Amb aquesta visió, Maria José Torres reivindica la ceràmica no només com un ofici artesanal, sinó com un procés creatiu i vital que connecta amb les arrels, la sensibilitat i la bellesa del gest manual. Les parròquies de Vilafranca organitzen els actes litúrgics en honor a Sant Fèlix Màrtir en el marc de la Festa Major. Enguany, la celebració ve marcada pels 325 anys de l'arribada de les seves relíquies. Els actes arrenquen amb els 9 dies de novena i cant dels goigs, del 22 al 30 d'agost, a 8:45 del vespre. Pel que fa als continguts de la novena, estan inspirats en el jubileu 2025, amb el lema Pelegrins d'Esperança. Aquest divendres a les 7 de la tarda, a la sala Mossèn Vinyeta, tindrà lloc la presentació del llibre Nostre Empar i Guia, Sant Fèlix Màrtir, antologia literària, de Joan Soler Bordes. D'altra banda, del 22 al 27 d'agost, de 8:15 del vespre a 10:45 de la nit, a la porta lateral de la Basílica de Santa Maria es posarà a la venda el domàs de Sant Fèlix, així com loteria de Nadal, imants i postals, per ajudar a sufragar les obres de rehabilitació de la Basílica. Ja en plena festa major, el 30 d'agost, diada de Sant Fèlix, hi haurà missa a les 8 del matí a la cripta, i la missa solemne en honor a Sant Fèlix se celebrarà a les 10, presidida aquest any pel bisbe de Lleida, Monsenyor Daniel Palau. Amb motiu dels 325 anys de l'arribada de les relíquies, enguany es pujarà a l'urna i es farà la processó inicial amb les relíquies, que s'exposaran a l'altar major durant la missa. La cripta estarà oberta tot el dia, des de les 7 del matí fins després de l'últim cap dels goigs. En demà diumenge, el 31 d'agost, a les 10 del matí, es farà la missa de difunts, presidida per mossèn Manuel Rodríguez, vicari de les parròquies de Vilafranca.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius. Ràdio Vilafranca.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.
I a aquesta hora dels dimecres toca parlar de Vilafranca, toca parlar d'història també, no?, i de curiositats, i sempre ho fem amb el nostre company, l'Enric Vidal, que ja el tenim a punt. Bon dia, Enric.
Què tal, Caterina? Molt bon dia.
I avui què? Avui hi ha molta teca, també, no?
Avui hi ha molta teca. Avui, sorprenentment, no porto toponímia de carrers. Descansarem una miqueta i la setmana que ve...
Descansarem, però n'hi ha molt per explicar encara.
Exacte, no, de toponímia podríem fer una secció durant tot l'any. Avui parlarem una mica d'edificis. És a dir, sí que sortirà una mica la toponímia, però no parlarem de cap carrer en concret, sinó que anirem una mica a edificis històrics de Vilafranca i, com sempre, també al final... Avui parlarem de la capta, que fa una estoneta ja ha sortit pels carrers, i també comentarem una mica les curiositats d'aquest acte tan tradicional. Comencem, però, per Pere Pau. Que Pere Pau ho podríem definir com un veïnat de Vilafranca, perquè al cap i a la fi no està dintre del que seria el terme municipal de Vilafranca, perquè no toca ni a la Girada, no toca ni a Molí d'en Rovira, no toca cap barri, però forma part de Vilafranca. De fet, en els últims mesos hi ha hagut una mica de controvèrsia, sí, molt èrdola amb Vilafranca, a veure què hauria de passar. Però, clar, aquest barri, si és que se li pot dir així, o aquests carrers, perquè són quatre carrers, el carrer de Cal Pere Pau, de la Travessia, del Bosc de Ferran i de Sant Roc. És com un micropoble, podríem dir, un microbarri de Vilafranca, que deu el nom a la casa de Cal Pere Pau, que pren el nom de, com a mínim, tres generacions consecutives d'habitants de la casa. Per tant, és com... podríem interpretar-ho com que hi havia aquesta casa i que potser es va acabar d'urbanitzar un carrer perquè es van anar fent, doncs, poquetes cases allà, i ha quedat així, que, de fet, doncs, hi ha pocs habitants, però al cap i a la fi acaba formant part de Vilafranca. I és curiós, aquest veïnat, podríem dir, que és quatre carrers que formen part de Vilafranca, però que, clar, Olèrdola diu que tindria més sentit perquè els veïns, doncs, fan vida a Olèrdola i tot plegat, però, bueno, és curiós, aquests quatre carrers de Pere Pau que formen part de Vilafranca, que a vegades, doncs, molta gent o ni els coneix o no n'ha sentit a parlar. Però, al cap i a la fi, a vegades, quan es fa un enviament per correu, fins i tot et deixa seleccionar aquests quatre carrers. És a dir, que és curiós, el barri de Pere Pau, ara, si se li pot dir així.
Sí que és veritat que en aquests darrers mesos sí que potser ja els hi sona més, no?, a tothom que ens
escolti. Sí, ara sí que ha sortit una mica en públic. Molt als mitjans. Però és curiós perquè sí que, doncs, es va comentar que passa, doncs, en municipis d'arreu de Catalunya, però, clar, el fet de tenir com quatre carrers... és com una mini-urbanització, podríem dir, que sí que forma part de Vilafranca, però que és curiós que sigui com tan petit tonet i que estigui una mica aïllat del terme municipal. Curiós això de Pere Pau. I saltem una mica, Caterina, per parlar de la ràdio, de Ràdio Vilafranca, o de l'origen de la ràdio a Vilafranca, perquè, és a dir, la ràdio Vilafranca actual és de l'any 82, l'any 2022 va fer 40 anys de l'emissora actual, però cal tirar una mica enrere per descobrir aquests orígens de la ràdio Vilafranca, que venen de més enllà, El primer intent d'emissora de ràdio Vilafranca és de l'any 34, per tant, anem enrere, preguerra civil, i aleshores, doncs, es va tirar endavant aquest projecte, però va durar 3 mesos, perquè doncs, l'economia en aquell moment doncs, era una mica inestable i la ràdio va clausurar al cap de 3 mesos. Llavors, l'any 43 hi havia la primera emissora, l'any 34 doncs, era un intent d'emissora, encara era doncs, molt primitiu,
no?
Molt prova pilot, i l'any 43, 9 anys després, es va establir el casino Unió Comercial, la primera emissora de ràdio Vilafranca, que va durar un any, tampoc no va durar molt, però allò va ser una mica la llavor de la ràdio de Vilafranca. Llavors, a principis dels anys 50, ja amb el franquisme sorgirà una nova emissora escrita a la red d'emissores del Movimiento de l'època, que aquesta sí que va ser la primera ràdio a Vilafranca, amb cara i ulls, podríem dir, que estava ubicada tradicionalment sobre l'Acadèmia Almi, és a dir, a la mateixa plaça de la vila, per tant, la ubicació era millorable, tot i que primer va estar a la Rambla de Nostra Senyora. Aquesta emissora doncs, ja va tenir uns locutors importants, va tenir impulsors, que van ser Amèlia Simó i Alfons Xulbi. Alfons Xulbi, per cert, una persona molt important, que va ser administrador del 63, un dels fundadors de l'Acadèmia d'Estavins, regidor, una persona doncs, que va ser molt important i que a la seva època va fer molta feina i que potser a vegades, doncs, com a molta gent, li ha faltat una mica de reconeixement a aquestes persones que doncs, van fer coses per la vila. Amèlia Simó i Alfons Xulbi van doncs, ser una mica les veus d'aquesta primera ràdio Vilafranca, podríem dir, oficial, entre cometes. Feien una programació que no era 24 hores, però era de 1 a 5 i de 8 a 11. Per tant, de 1 de la tarda a 5 de la tarda i de 8 del vespre a 11 de la nit. Per tant, poquet a poquet ja es va crear una mica, ara sí, la llavor d'aquesta ràdio Vilafranca. Aquesta ràdio va durar ja 14 anys, més o menys, fins a l'any 64. I l'any 80, el Pla de Vilafranca, ja en transició i en democràcia, doncs aprova la fundació d'una ràdio municipal, que és la que ens ha arribat avui, fins avui en dia, des del 15 de juliol del 1982 fins doncs, gairebé doncs, a l'agost del 2025.
Déu-n'hi-do.
Per tant, la ràdio que a Vilafranca, doncs, déu-n'hi-do la història que té. Saltem a un edifici que és interessant, que avui en dia, evidentment, ja el tenim assumit com a espai cultural, que està molt
cultural,
bé,
no?
Que és l'Escorxador. Que, de fet, ha mantingut el nom de l'Escorxador.
Perquè era un escorxador.
I avui en dia, doncs, tothom va a l'Escorxador a fer reunions, tothom va a l'Escorxador a fer actes, tothom doncs, ho té molt assimilat. Però, clar, això era un escorxador d'animals.
Sí, clar.
És a dir, i fins a... És a dir, és això que dèiem, no fa... No era ahir, però no fa tant. És a dir, em sembla que era fins als anys... anys 90 o així, ara ho tinc per aquí.
Sí, no fa gaire,
l'Escorxador es va inaugurar el 1902... que era un escorxador que doncs, tenia una estètica doncs, molt convencional a molts municipis, amb les parets més o menys com són avui en dia, així de totxos, era un edifici doncs, bastant estètic per l'època, i llavors en aquest complex municipal s'hi sacrificaven tot tipus d'animals, ànecs, pollastres, galls, gallines, i llavors doncs, era aquest edifici que, doncs, evidentment, hi havia sales per cada animal, és a dir, hi havia un món allà dintre, i amb el pas dels anys doncs, l'escorxador es va anar modernitzant, doncs aplicant processos, primer era molt manual, amb els anys doncs, va anar modernitzant-se, i a principis dels 90 es tanca l'escorxador, com va passar a molts municipis, perquè no estava al centre de la vila, però doncs, estava
però
bastant pròxim a la basílica
la
i tot, i llavors als anys 90 van dir, fem un pensament, i es va tancar l'escorxador municipal, i es va renovar tot, i es va fer l'escorxador d'avui en dia, amb sales, amb sala d'actes, sales de reunions, despatxos... Que actualment,
i fins i tot un bar.
I un bar, que és un equipament que doncs, és molt actiu avui en dia, i passen moltíssimes coses, i és interessant també que Vilafranca tingui 2 minuts de la Basílica de Santa Maria un equipament on les entitats doncs, puguin desenvolupar la seva vida cultural i doncs mira, però no cal oblidar aquest origen, que està molt bé el fet de transformar un espai per complet, però a vegades anem a l'escorxador i el nom s'ha mantingut, sí. És allò que dèiem, no? Que molts edificis, si els hi canvies el nom completament, potser perden una mica el sentit, però mira, l'escorxador té aquests orígens, com diu el nom d'un escorxador d'animals.
Sí, és el que t'anava a dir, no? Que l'altre dia parlàvem de canvi de nom en algunes places o carrers, no? I en aquest cas s'ha mantingut, no?
Correcte.
El nom d'aquest equipament.
Saltem ara a la capella de Sant Joan, o església de Sant Joan Baptista, però es coneix molt com la capella de Sant Joan a Vilafranca, que aquest edifici sí que té una història important, perquè la fundació de la capella data del 1307, que déu-n'hi-do quan la comanda dels hospitalers, que tenien com a patró, es deien comanda dels hospitalers de Sant Joan Baptista, doncs va arribar a Vilafranca i van decidir doncs, fundar aquesta capella que també ha anat creixent amb el pas dels anys. L'any 1583 es construeix el campanar, que també ha estat renovat amb el pas dels anys. Finals del segle XIX es fa la reixa de la porta d'entrada. El 1929, també, en preguerra civil, l'edifici va ser restaurat i, bueno, s'han anat fent diverses coses. Durant la Guerra Civil també va tenir diversos usos, com a magatzem de queviures i altres, doncs, productes. És a dir, que la Basílica de Santa Maria també em sembla que va ser, doncs, una mica de magatzem també. Molts edificis es van adaptar a la Guerra Civil. I el 1944, doncs, va ser consagrada un altre cop, després d'aquest, doncs, ús com a magatzem. Després de la Guerra Civil, el 44, és consagrada com a temple on celebra Eucaristia, i avui en dia, doncs, és un espai d'exposicions, que és curiós també perquè només s'utilitza el culte gairebé el dia 24 de juny, el dia de Sant Joan Baptista, quan es fa, doncs, la missa i es fan repicar les campanes, però normalment veiem exposicions de tota mena, veiem, doncs, diversos usos culturals també, que de fet Vilafranca és això, com molts municipis a la seva època, doncs va adaptar espais que potser no s'utilitzaven, doncs, molt, com devia ser el cas de la capella de Sant Joan, havent-hi Santa Maria per una banda, trinitaris d'una altra, que són esglésies de major grandària i amb més activitat, doncs es devia optar per convertir la capella en sala d'exposicions, que de fet és un espai molt xulo, les exposicions queden molt xules. I doncs és justament el centre, que també és un lloc de pas espectacular per fer-hi qualsevol exposició.
I que de cara a Festa Major també diem, no?, el Firar, t'ho comentàvem l'altre dia. Sí, exacte, vull dir que
és ineludible.
És un equipament totalment cultural.
Saltem ara a la Beneficència Villafranquesa, que ara molta gent, doncs, ja deu relacionar amb el carrer de la Beneficència, que és un d'aquests carrers que deu el seu origen, n'hi ha molts que deuen el seu origen a famílies de propietaris que, doncs, van, doncs, construir en aquest carrer. Hi ha noms de sants, noms de persones importants de Vilafranca que hem anat comentant. Però també hi ha carrers que deuen el nom a una mica l'edifici que hi havia actualment en el seu moment i que, doncs, va donar nom al carrer. En el cas del carrer de la Beneficència, hi havia aquest edifici de la Beneficència Villafranquesa, que era un projecte interessant creat el 1913 per Enric Regull i Artur Uller, que, doncs, van crear aquest edifici amb la finalitat d'eliminar una mica la pobresa a la vila en la manera que fos possible, no? I és que a partir de donatius i subscripcions mensuals, doncs, aquests dos personatges donaven esmorzar, dinar i sopar als pobres, doncs, a un cost baix, i llavors, doncs, ells acabaven de finançar, doncs, la resta dels aliments que donaven. Hi havia diverses habitacions, hi havia servei de dutxa, vestíbul, menjador, un jardí... És a dir que era això que dèiem, un edifici, doncs, molt solidari per l'època, que, doncs, realment cal agrair, doncs, que a l'època, doncs, s'intentés també, doncs, solventar aquest tema. L'entitat va funcionar fins al 1965 i avui en dia el terreny on hi havia aquest edifici, doncs, hi ha el casal de la gent gran de Vilafranca, justament al carrer de la Beneficència. Però és curiós que avui en dia també es mantingui el carrer,
social, no?
Que de fet també, ja parlarem també en setmanes vinents, ja ho avanço, dels banys públics de Vilafranca, que de fet donen nom al carrer dels Banys, que és el que continua al carrer de la Beneficència. Aquí t'ensenyo una foto, Caterina, que la podem publicar també, que és com, veus, Beneficència Villafranquesa, i al costat dels Banys, que és el que donen nom als carrers, en aquest cas contigus, però hi ha moltes coses amb aquests carrers i places que reben el nom d'edificis. Hi ha la plaça del Gas, que també en podem parlar. És a dir, està molt bé que també, doncs, s'hagi conservat el nom d'edificis històrics, com l'Ateneu Obrer Vilafranquí, que està aquí al Poble Nou, carrer de l'Ateneu, que s'hagin conservat aquests noms d'edificis que hi eren en el passat, que van servir per una cosa, en aquest cas molt positiva, i que amb el temps van desaparèixer, però que el nom, doncs, en manté el seu record.
Sí, no ens l'acabem, la història.
No, Vilafranca realment és espectacular.
Cosa, I molt interessant, la veritat.
Saltem ara una mica a Festa Major, com sempre fem en aquesta secció, al tram final. Ara parlarem de la CAPTA, que evidentment, doncs, avui ha començat, la d'aquest 2025, però abans vull fer un apunt dels capgrossos de Vilafranca, que és una cosa que és curiosa perquè potser és el ball, no el més recent, que seria el Ball Pla l'any 73, però justament a l'any 68, a Vilafranca, els nans tenen molta història. Hi ha referències del segle XIX, hi ha hagut diverses, doncs, generacions de nans, podríem dir, que s'han anat renovant, però els capgrossos, clar, veiem avui en dia Vilafranca és gairebé l'únic ball doblat. Hi ha panderetes panderos que es doblen una miqueta, no vindria a ser el mateix, però l'estil és similar, i els nans i capgrossos, clar, venen a ser el que serien uns cabassuts, o el que serien uns nans, o el que serien uns capgrossos arreu de Catalunya. Llavors, els capgrossos, hi havia tradició de nans, com dèiem, hi havia hagut gairebé 4 generacions, comptant els que actualment que són dels anys 90. Els capgrossos, l'any 68, els donen l'Acadèmia Tastavins. Actualment, avui, que encara organitza el Viges i tal, el 68, l'Acadèmia Tastavins dona la Roseta i l'Humbert. el regal a Vilafranca, a la Festa Major, perquè surtin. De fet, tenen una temàtica vitivinícola total, amb raïms penjant de les orelles, són com dos pagesos. I llavors, Vilafranca va veure que li faltaven una altra parella. I llavors va comprar a València la Cingarela i el Canyamàs, que són doncs, dos gitanos que, en principi, es comenta, i crec que és veritat, que són com ninots de falla. És a dir, que tenen una vinculació valenciana. I fins a l'any 82, fins a l'any 81, més ben dit, ballen amb els nans. Mm. És a dir, no van ser com un ball independent fins al 82, quan aleshores es considera que per mida, perquè sí que els nans antics eren petitonets i els quatre capgrossos són bastant grossos, evidentment, com diu el nom, doncs els separen, però fins al 82 van estar ballant de manera conjunta. És una curiositat que potser doncs, a la gent jove no li sona tant perquè sempre els ha vist separats, però sí que en un principi ballaven junts i és curiós, en aquest sentit. Cada ball també té una història, és a dir, cada ball s'ha recuperat, s'ha perdut, excepte el drac, que surt igual a totes les fotografies de la història, perquè no li he canviat gens l'estètica. Tots els balls tenen una història amb el vestuari, amb les èpoques, amb els balladors, és un món a part.
Un munt d'informació, com sempre.
Saltem a la capta, perquè és un, si més no, potser un dels actes més històrics de la Festa Major, perquè al cap i a la fi la Festa Major sempre s'ha hagut de pagar. Per tant, capta, ja ho diu el nom, recaptar diners per la Festa Major, és un dels actes més tradicionals. Evidentment, es feia primerament potser per les masies de fora de Vilafranca. Amb el pas dels anys, evidentment, doncs, s'ha anat doncs, buscant més la fórmula. Però potser, des de l'any 2014, sí que es fa aquest model de primer matí es va casa per casa, el primera tarda es va als barris, segon matí es va a la residència, segona tarda es va pels barris que queden. Però això antigament, fa 11 anys, no era així. Abans era bàsicament doncs, arribar tot Vilafranca a repartir el programa casa per casa. I això és fins fa res, fins al 2013, que es feia així. No sé exactament si eren els dos matins segur, però jo recordo les tardes que també veies tot de nens i nenes amb els seus voluntaris i els administradors anant casa per casa a l'espirall, a la girada, clar. Això es va desestimar pel tema de la calor, primerament, perquè doncs, a l'agost fa molta calor, aquests dies ho estem veient, també pel desgast que comportava i també perquè sí que acabava donant resultat, però potser era més eficient al format actual, que sí que s'ha perdut una mica potser el romanticisme d'anar casa per casa tot Vilafranca, però que la Vilafranca ha crescut molt també, anar casa per casa dels 40.000 habitants de Vilafranca és complicat. I avui en dia, el primer matí, és a dir, avui al matí s'està visitant les cases del centre, Poblenou, una mica de Sant Julià, una mica de Barcelona, també una mica de les Clotes, però no s'arriba a tot Vilafranca perquè per un tema pràctic, podríem dir, és a dir, que avui surt la capta.
I la gent al final sap que té les parades.
Exacte, llavors
anar...
hi ha molta gent ja va a la parada directament. Clar. Molta gent s'ha de reconèixer que fa una horeta ha anat directament a la parada per ser la primera persona i descobrir l'obsequi, descobrir doncs, què porta la caixa del programa d'enguany amb l'estampa del Jordi Masó, que és molt xula. I també a la capta s'ha de remarcar que hi ha un fals mite, que és a dir, no és fals del tot, però tampoc no és veritat del tot, que és que pel 22 d'agost, primer dia de novena, és la capta. I això... Hi ha una part de raó, però no és sempre així. És a dir, no és que el 22 d'agost hi hagi de ser primer dia de capta o segon dia de capta, sinó que amb el pas dels anys s'ha anat doncs, movent. És a dir, trobem dies de tot, 20 i 21, 19 i 20, 23 i 24, 21 i 22, 22 i 23... És a dir, com que no pot ser mai en cap de setmana i no acostuma a caure mai en dilluns pel tema de comerços,
dilluns,
pel tema de tornada de vacances, també del pont d'agost, doncs sí, però això del 20 i 20... És a dir, 21 i 22...
L'any passat va ser 20 i 21, també.
20 i 21, aquest any 20 i 21... Però el 23 va ser 17 i 18, el 22, 18 i 19, 21, 19 i 20, 20 no n'hi va haver.
És a dir, que no cau mai.
No, és a dir, es va buscant. A més que el 22, ara que hi ha les parades als barris a la tarda, és una logística complicada pels administradors, que també tenen inauguració del Firart, que en aquest cas és demà sorteig dels castells. Vull dir, hi ha moltes coses
i
és millor dosificar-se una mica i guardar-se una mica la bala, tot i que també és veritat que 17 i 18 potser queda un palet lluny de la Festa Major i 20 i 21 o 21 i 22 doncs, o 19 i 20 són les dates potser més adequades. I llavors també hi ha una curiositat que l'any passat es va recuperar, que és molt xula, que és que surt el cavall de la capta, és a dir... En l'imaginari popular vilafranquí, la capta era sinònim d'un cavall i una tartrana, o diverses, que repartien els programes. Això es va perdre a l'any 2000... crec que era 2006. El 2007 és com que es recuperen molt simbòlicament i el 2008 es perden definitivament fins l'any passat, el 2024, que es recupera aquesta tartrana simbòlica que surt pel carrer al cap i a la fi repartir el programa. Evidentment, avui en dia, no ens imaginem tres tartranes o més, com era abans tradicional, repartint el programa per tot Vilafranca, però sí que per romanticisme, per la foto, per el fet de mantenir les tradicions, doncs el fet que hi hagi un cavall tombant per Vilafranca pel centre és super excepcional i és aquest punt de la capta, del cap i a la fi, de que comença la festa major dels trons, que doncs, l'any passat va ser molt maco, que enguany al matí doncs, encara podeu tombar pel centre de Vilafranca veient aquest cavall amb la tartrana, que de fet, com a curiositat afegida, porta les dues estampes, o sigui, porta dues estampes enganxades als laterals per tothom qui la vulgui veure i comprar. Per tant, doncs és aquesta curiositat de la capta, que és molt tradicional a Vilafranca i, de fet, ja els primers administradors són el 1700, amb l'arribada de les relíquies hi ha uns primers administradors. La capta potser triga més, però no ens n'anem massa lluny, és a dir, que la capta un dels actes més tradicionals.
I ens queden, crec que, uns dos minutets. No sé si alguna cosa més a comentar.
Parlarem, vam parlar uns dies de on ha arribat Sant Fèlix a Vilafranca, amb un mapa que hi ha a internet, que vam fer jo i el Marc Paredes, que està disponible. És molt curiós perquè pots veure on ha arribat Sant Fèlix, que està bastant repartit, però sobretot al centre i la Barceloneta i el Poblenou, que són els barris més històrics. Però hi ha curiositats de les llargades de les processons, que avui en dia, si ens hi fixem, totes són de... Aquest any durarà 1,41, la del 29, o sigui que déu-n'hi-do, la del 30 sempre el mateix, 1,47 des del 2005, que abans durava 1,7 perquè passava per la Rambla de Sant Francesc. Ara és tot de 1 quilòmetre, 1,4 km, 1,3 km, però quilòmetre i mig em sembla ja moltíssim. Doncs, a l'any 1940, 2,6 quilòmetres.
Déu-n'hi-do, no?
I que... És a dir, no, i aquí no hi havia problema en passar per totes les cases dels administradors, fer el tomb que faltés per arribar a tota la vila i allargar-ho moltíssim. Evidentment, hi havia menys valls, també, hi havia menys gent, hi havia menys tot, i anàvem més ràpid, Però no cal oblidar que, doncs, fa això, El 1940 o el 31, fins i tot, hi ha algun any de 3,1 quilòmetres a l'any 63, que va entrar a casa precisament de l'Alfons Xulbi, aquest senyor que comentàvem. Doncs, processons de tota mena, però avui en dia s'han reduït molt per tema logístic, però aquí hi ha anys que allargaven fins que el cos digués prou.
Molt bé, Enric, doncs gràcies per totes aquestes curiositats i seguirem parlant la setmana vinent, no?, amb més coses.
I tant que sí, ens veiem.